Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia, us informa Neus Bonet Bagant. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de matolls i vegetació que ahir dissabte a la tarda va cremar 48 hectàrees entre Portbou a l'Alt Empordà i Cervera de la Marenda, a la Catalunya Nord. El foc es va originar al coll de Belitres, al cantó francès, i va anar avançant cap al sud. Diverses dotacions dels bombers han vigilat tota la nit l'àrea afectada per les flames per evitar revifades. L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, explicava ahir a TV3 que es va haver de desallotjar la zona de platja del Pi per evitar que ningú quedés atrapat i no hi hagués víctimes mortals, com va passar l'incendi que va haver l'any 2012.
Recordo que el 2012 va haver dues persones que van perdre la vida amb un incendi de característiques, jo diria que idèntiques a les que hem tingut avui, i aquesta ha estat la nostra prioritat. S'ha hagut d'evacuar la poca gent que hi havia a la platja del Pi, que és una de les platges que podia haver estat afectada.
Més notícies. Del vicepresident del govern, Jordi Puigneró, assegura que veu pròxim un acord amb Aena per ampliar l'aeroport del Prat. Ho diu en una entrevista a l'agència EFE.
Que Catalunya tingui un sistema aeroportuari, per tant, un aeroport de Barcelona amb vols intercontinentals, per tant, que sigui un hub, que sigui respectuós, evidentment, amb la normativa ambiental i que incorpori Reus i Girona en la solució, com a aeroports, podríem dir, satèl·lit en l'aeroport del Prat. Per això estem treballant i jo crec que estem a prop de poder arribar doncs, a un acord en aquest sentit.
La socialista Anna Alba és la nova alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. I es va fer el ple extraordinari on Alba va ser escollida amb els vots a favor de tots els grups municipals. La ja nova alcaldessa es vol centrar en l'atenció als veïns i veïnes.
Soc conscient del repte que tenim pel davant i ho faig en respecte i en responsabilitat, però amb valor i en decisió. Tinc previst reunir-me en totes les associacions i entitats de la ciutat, visitar comerços i empreses de la ciutat i acostar-me als barris, als carrers, a les places.
L'exèrcit ha ocupat el centre de Sydney, la ciutat més gran d'Austràlia, per aturar les protestes anticonfinament que també hi va haver ahir majoritàriament a França. El malestar s'escampa ja també a Austràlia, la tercera ciutat del país, a Brisbane i altres zones de l'estat de Queensland. Tot just ahir va entrar en vigor un quart confinament i això va enrarir encara més l'ambient, ho explicava Catalunya Ràdio Patrícia Violant Camproví, una estudiant catalana que hi viu des de fa un any.
Doncs l'ambient està bastant crispat. Sí que hi ha més pessimisme, la gent ja està una mica més inquieta perquè fins ara els confinaments que hi havia hagut era de 3 dies, no? Un cap de setmana llarg, havíem hagut de portar la mascareta, però després ja tot normal, més o menys. I clar, sembla que s'està allargant més, no? I sobretot veient com està evolucionant la cosa a Sydney, sí, la gent ja està una mica més nerviosa. La setmana passada hi va haver una manifestació anti-restriccions que fins ara no havia passat, almenys no d'aquesta magnitud.
La cartoixa d'Escaladei va obrir ahir dissabte el claustre major del conjunt monumental al públic. Els treballs de restauració i adequació de l'espai van començar el maig de l'any passat i han permès fer visible les cel·les originals del segle XIII, que tenen un gran valor històric perquè són les més antigues de la península Ibèrica. Ho explica l'arqueòleg Josep Maria Vilà.
No hi ha cap més lloc on s'hagin pogut excavar amb aquesta regularitat cel·les d'aquesta primera època i això ens ha permès doncs, obtenir molta informació al respecte. Han fet analítiques per saber quin tipus de conreus es feien en els parterres d'aquestes cel·les medievals. Per tant, estem recuperant molta informació que ens permetrà explicar amb força detall com vivien els cartoixans en aquestes cel·les en els primers moments de la fundació de la cartoixa a Catalunya.
Esports. El Barça ha guanyat el tercer amistós de pretemporada contra l'Stuttgart per 0-3. Memphis Depay en el seu debut i Yusuf Demir han marcat a la primera part i Riqui Puig ha fet el tercer i definitiu a la represa. Dimecres que ve els blaugranes jugaran contra el Salzburg a Àustria. Als Jocs de Tòquio, l'historià del club de tenis Barcelona Pablo Carreño ha aconseguit el bronze després de derrotar Novak Djokovic. La de Carreño és la cinquena medalla de la delegació espanyola que ahir dissabte va guanyar el seu primer or a Tòquio. Va ser en tir, en la modalitat velocitat de fossa mixta. La velocista jamaicana Elaine Thompson-Ira ha guanyat la medalla d'or als 100 metres llisos amb un nou rècord olímpic, 10 segons i 61 centèsimes. La prova reina de la velocitat ha tingut un podi amb 3 atletes jamaicanes, Shelly-Ann Fraser-Pryce, que ha fet plata, i Xerica Jackson, el bronze. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, jugarà una de les semifinals del torneig contra el Japó. Espanya ha guanyat la Costa d'Ivori per 5-2 a la pròrroga. L'altra semifinal la jugaran Mèxic i el Brasil. I en motor, Lewis Hamilton ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. És la 101a pole que fa el britànic i que es converteix en un nou rècord d'aquesta competició.
Fins aquí les notícies.
A l'estiu el mans és Licatmans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Bon dia i bona hora. Benvinguts a Licatmans, l'estiu del mans a Catalunya Ràdio. Un dia més, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Així de bé sona aquesta sardana d'Enric Ortí. Aprofitem els moments amb la Cobla Sant Jordi. Nosaltres continuem ara des del Dones de les Anxovetes, un disc que sona així de bé amb aquest Plora l'aigua.
Aquesta setmana s'ha donat a conèixer els finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, aquest concurs que vol descobrir i posar en valor els nous referents, els nous projectes de la música d'arrel al nostre país. Avui, amb en Jordi Martí, de la revista Sons de la Mediterrània del grup Enderroc, repassem els quatre finalistes que es veuran les cares a l'escenari de la Fira Mediterrània el proper mes d'octubre.
És la que em fa feliç, que sols en un cap vespre em fa girar fins a l'infinit. I digues que m'acompanyes, ai, fins demà al matí, que et diuen la ballada i omples la plaça de grans i nins. Només si hi ets, hi serem tots,
La Trup és una banda de sis músics que són una mica de tot arreu, però es troben a Sant Celoni, i el que fan és una proposta molt festiva, seguint bastant l'escola Joan Garriga, per dir-ho així, amb rumba, cúmbia i fusió, tot això que s'ha anomenat darrerament fusió, amb una proposta que és sobretot molt festiva i ballable. Marc Grimalt és una jove cantautora de Felanitx que diu que s'inspira en cantants com Mariel Margonet o Sílvia Pérez i que adapta poemes d'autors com Miquel Bauzà o Maria Mercè Marçal, i últimament, a més d'acompanyar-se amb la guitarra, doncs també ha descobert el pandero quadrat i segueix una mica la línia estètica de les percussions ibèriques, i amb tot això doncs fa una amalgama i una proposta amb un estil molt, molt prometedor.
Que no dubta per triar el cop de la més exacta quan té ganes de salpar. Sort que vau poder fugir ara el cel ja menjau dolces a saludar-me l'encí.
Jo veig la teua terra nua i roent deserta. Voro la mar en fúria sota un penya-segat.
Joan Peiró Aznar és un guitarrista de la comarca de la Safor, de Potries, que, a més de tenir una formació força sòlida com a guitarrista, doncs també canta seguint la tradició popular valenciana, i ara últimament el que fa és doncs recrear diversos pals populars, així com la jota o el fandango o el bolero, i canta seguint també una línia amb la guitarra que pot recordar, per exemple, la guitarra mediterrània d'un Toti Soler, i tot això és el que fa Joan Peiró Aznar.
Oh, l'olivera immòbil en som furor retors, però el pit m'agonitza un escorpi escarlata, un escorpi escarlata, un escorpi escarlata, un escorpi escarlata.
Els quarts classificats per la final del concurs de la Mediterrània d'enguany són Dioda, que són un duet de violí i guitarra, un duet instrumental que agafa un repertori tradicional, cançons d'aquestes que són com, pràcticament com estàndards, com per exemple La gata i el balitre, o El testament d'Amèlia, o La dama d'Aragó, i el que fan és versionar-les amb uns arranjaments molt originals que tenen, tant poden tenir tocs de música clàssica com de jazz manouche o de swing, i tenen la virtut de fer que un repertori que hem sentit doncs moltíssimes vegades doncs ens sorprengui pels seus arranjaments.
A Catalunya Ràdio i Catmans, l'estiu del Mans.
Thank you.
Així sonava aquest Només un instant, una sardana de Lluís Alcalà amb la cobla Mediterrània. I continuem aquí, a l'estiu del Mans, Liquid Mans, amb Ulls que miren, una peça de Laura Esparza i Carlos Esteban, des del seu disc Mare Natura.
Sense veure com hauríem d'escoltar. Mal de cos que et fa traure altra força al caminar. Gent que escolta sense creure que la veu és el canal. Vaig a seure en una pedra dura i freda com la meua. Ulls que ploren amb vergonya sempre tornen a plorar. Más que canten i recolzen, sols el pes que vol volar. Porque es queda por a voltes d'acceptar la realitat. Tot allò que vols llevar-te, si el que faig és emanar-te. Vés-te'n-ho així. Pots nedar. Aigua freda, gel que corta tota l'energia en lluitar. És més gran, és més que un dia, tanta via per eixir. Només veus agua i ferida i per dins allò que crida. Vés-te'n d'ací. Veure com hauríem d'escoltar. Mal de cos que et fa traure altra força al caminar.
Les propostes d'estiu d'en Lluís Marmi.
Llegeix la festa.
Hola, família. Aquesta setmana em faria molta il·lusió, bueno, em fa molta il·lusió poder-vos parlar d'una novetat que parla d'una folclorista reconeguda durant molts anys que podem oblidar una miqueta, però que gràcies a les reedicions que s'estan fent d'ella tornarem a recuperar segur. Us vull parlar de la Sara Llorenç i de la novetat que Farell Editors ens ha tret aquest mes, que és El cançoner de Pineda. El cançoner de Pineda de la Sara Llorenç és una d'aquelles obres que tothom hauria de tenir a casa. S'havia perdut, que s'havia deixat de tenir, que no es veia gaire, bueno, era quasi introbable, i que gràcies a l'editorial Farell ara podrem aconseguir molt més fàcilment i tornar-la a tenir a les nostres biblioteques. Qui és la Sara Llorenç? L'hem d'encabir amb tot el grup de folcloristes que als anys 30 van aportar molta informació. De fet, ella, molt acompanyada pel Rossend Serra i Pagès, va fer molts estudis sobre rondallaris, sobre moltes històries, i anava enviant informació que va acabar a l'obra del cançoner popular. Sense la Sara Llorenç podríem dir que no podríem saber moltes coses de les rondalles i de les cançons, però sobretot perquè durant molts anys va ser l'única obra editada pòstumament i que teníem una referència directa dels anys 30 molt ben treballada sobre cançons. Com veieu, me passaria més de 3 minuts parlant de la Sara Llorenç. No pot ser, per tant, us deixo fent festa i llegint. I la setmana que ve ens hi trobem.
Thank you.
Amb la Cobla de la Bisbal Jove acabem d'escoltar una sardana de Jordi Molina. És Torroella 1884, la que acabem de sentir a l'antena de Catalunya Ràdio.
No tinc clar si ara tornes o si mai no vas marxar.
L'estiu a Catalunya Ràdio. Ens tens a tocar.
Continuem amb aquest estiu del Mans, aquest ICAT Mans, amb molta més informació de la cultura popular, però també amb molta música. Ara obrim, doncs, aquest apartat més musical amb la Sandra Montfort, un disc que us presentarem tot seguit, que porta per títol Niño, Rèptil, Àngel, i que sona així de bé, Ni cos ni brida.
Voldria ser fort, voldria ser tronc, vull ser mar en calma o ser llum de lluna, no me'l vol leer.
Per entrar en temari 19 i obra primera de la Sandra Montfort. Montfort, que és guitarrista i cantant, acaba de debutar amb el seu primer disc en solitari. Com a instrumentista ha acompanyat un bon grapat de músics i com a cantant s'ha descobert amb les Marala.
Avui amb ella parlem d'aquest Niño, Rèptil, Àngel, un treball punyent, delicat, valent i dolç.
Niño de ojos verdes. Oh.
Niño Reptil Ángel, aquest treball que emprens en solitari, tot i que t'acompanya molta gent a l'hora de tirar-lo endavant, però sí que és un projecte molt més personal. No sé si en tenies moltíssimes ganes, perquè, esclar, és evident que Marala doncs, us porta molta feina, però totes teniu els vostres segells particulars i en el teu cas, doncs, vaja, aquí el vas a buscar, no?, també.
Sí, la veritat és que aquest disc vaig començar a composar-lo i a crear-lo fa com 3 anys. No he parat com de generar temes, i hi havia alguns temes que no encaixaven dins de l'imaginari de Marala, i llavors vaig pensar, bueno, igual puc fer un recull de temes que són similars entre si, que tenen un concepte més lligat, i fer un disc. I a poc a poc pues, va anar derivant això. Jo crec que ha anat canviant i transformant-se des de com la intenció o l'impuls de fer això. Al principi era simplement recollir els temes, inclús volia produir-los d'una manera molt senzilla, a guitarra i veu només, i això pues, al final ens van posar manos a la massa i es va convertir en... Bueno, van posar violins, percussió electrònica, i vam veure que va créixer, va agafar una dimensió com diferent a la que hi havia en un principi, no? I entonces també d'ahir va derivar les ganes de cuidar una miqueta més, buscar un equip de gent que poguera acompanyar-ho, una discogràfica, un segell discogràfic, i sí, m'ho he anat trobant sobre el camí una miqueta.
Estilísticament, allò que ens agrada tant als periodistes de posar etiquetes i que fa molta ràbia, ens anem entre un principi folk, un principi també de música electrònica, molt avantguardista, perquè al final també hi ha un punt conceptual, i fins i tot té algun moment de flamenc, gairebé. Explica'ns quins són els teus interessos, en aquest cas, i què hi has volgut posar.
Sí, bueno, sobretot... Fa molts anys que m'interessa la música folklòrica de tot el món, en realitat, no? I la manera d'explicar les històries, no? Aquesta cosa de fàbula, de llegenda, com el tarannà dels pobles reflectit a través del folklore de cada terra, això sempre m'ha interessat moltíssim, no? Després, el que passa és que també... Escolta molta música electrònica, molta música urbana. Llavors, com he anat pel meu caminet, veiem d'un costat i de l'altre, trobant-me gent que, jo que sé, que venien del flamenc. El flamenc també, tot el background del flamenc m'interessa moltíssim, no? I com que no no volia que sonara una cosa en concret, sinó que sonara tot el recull de coses que he anat replegant, no? Pel caminet. I... Sí, per això té
totes
aquestes sonoritats.
I que, a més, es troben intercanviats o posats en les peces d'una manera molt natural, no hi ha res forçat.
Ja, sí, sí, la veritat és que... Sí, era tot una aventura, veure com fem per a unir aquests diferents mons i entendre com podien dialogar entre si de manera natural i sense que fos una cosa... Pues això, artificial, que pogueren mesclar-se i que sonara tota una mateixa cosa i no a diferents conceptes, sinó com molts rius que s'ajunten i desemboquen juntes fins a la mar, no? Pues sí, esa era la intenció, i si em dius això és que pues, estic contenta de que no soni artificial.
Escolta'm, Niño Reptil Ángel, algú li pot sorprendre aquest nom? Què ens explica en aquest cas, aquest títol?
Sí, Niño Reptil Ángel és el títol d'una de les cançons del disc, que no és el single ni és la cançó que més m'agrada, com a voltes sol passar, no? Que es posa el títol de la cançó que més funciona o algo, però sí que m'agradava molt l'imaginari de la cançó. Era una història inventada, no? Jo estava un dia a la meva caseta allí al camp, s'escoltaven unes ranetes de fons d'una bassa on hi havia moltes ranes, i pensava, i anava imaginant-me històries, no? Llavors em vaig imaginar la història de un nen. Sona una miqueta hard, però en realitat jo la meva idea no era que fos misteriós i oscur o lleig, sinó tot el contrari, com que recollira poesia i bellesa, no? És un nen que naix mort abans d'hora, y no está acabat de formar, ¿no? Llavors té com les manites de sapo, el pechito morado, i entonces és com una espècie de figura mitològica, ¿no? Que naix, mor i ascendeix fins la lluna i es converteix en àngel i des d'allà pues, ens mira, ens protegeix, plora i les seues llàgrimes omplin els pous i els rius d'aigua dolça per a que puguem veure. I tot aquest imaginari pues, em resultava molt poètic i alhora que englobava com diferents coses en les que jo reflexiona molt, no? I el món en general reflexiona molt. La vida, la mort, la cosa que està terrenal, no? El niño, la cosa més d'impuls, de com més animal, salvatge, no? El reptil, i després l'àngel, l'esperit. Era com la unió de moltes coses que em generaven inspiració.
No, és evident que són imatges, són moments que vius. Tots els temes que expliques per aquí són moments d'inspiració propis? Has anat a buscar referents? Has anat a buscar alguna lletra?
Sí, tots els temes són propis, excepte Ramo Verde, que és el segon tema del disc, que és una cançó tradicional de Zamora. He escoltat durant molt de temps molts arxius de cants tradicionals de la península i m'agrada molt escoltar això, no? Escoltar iaios i gent major, iaios i iaies, cantant cançons tradicionals. I a vegades em trobo perletes que dic, ostres, això vull arranjar-ho per a guitarra i transformar-ho en algo, portar-ho al públic, mostrar-ho, perquè pense que és que és un tresor, no? Que és una joia i té una cosa molt bonica dins. Entonces vaig decidir incloure dins del disc també pues una cançó tradicional i fer-li un homenatge també a la cançó tradicional. Però sí, totes les altres peces són pròpies i sí, m'he basat en molts referents i, bueno, escolte molt a una cantant iraní que es diu Sertaliza, a la Oclou, a l'Africa Twix. Escolte moltes dones que fan música electrònica que m'inspiren molt i volia també pues, seguir el seu camí i sí, i crear la meva cosa pròpia.
És molt present en aquest treball fins al punt de que hi ha moments en què aneu a imitar gairebé els sons de la natura, no? És aquest pajarillo verde que, que se'n va cap a aquesta instrumentació que canvia i es fon una mica amb la natura. I no és l'únic tema que la natura hi és present. Cantar la natura també és important per tu i en aquest cas en aquests temes?
No. Sí, de fet, penso que el moment en el que estem molt desarrelades de la natura i de la natura i en general de tot, no? És com que ens trobem una miqueta en l'aire de inclús a nivell espiritual un poc, no? No sabem cap a on, però no només, o sigui, també és una cosa com de situació política en la que estem i social, no? La crisi mos fa que no tinguem una feina establerta de per vida que puguem treballar ahir. En les relacions amoroses hem trobat també fallos del sistema amorós que no mos funcionen i estem en búsqueda d'una altra cosa, no? Estem com tota l'estona buscant coses per a sentir-nos una miqueta arrelades i així i tot ens sentim flotant. Jo em sent molt flotant en l'aire, que no sé què vull, cap a on vull anar, estic sempre com en búsqueda, no? I la natura em fa tornar així, no? Com baixar, ralentitzar, despacito, no? Com espaiet Sandra, em torna a esta calma, a este arrelament, a esta força i sí, i per tant està molt, molt... les meves cançons estan molt tenyides de la natura perquè m'agrada sentir aquesta calma i aquest temple, no?, que em dona la natura.
Corre la llebre amb el cor desorbitat, camí de la glòria del lir incendiat, creu en mirades que desborden oceans.
Aquest niño reptil àngel, ara m'imagino que tens ganes de... voldràs fer-lo córrer una mica. Serà complicat aquest any, com pinta? Explica'ns una mica les previsions.
Està sent complicat perquè ara mateix estic amb molts projectes. Tinc com 10 o 12 projectes en marxa en els que tinc diferents rols, no? Guitarrista, compositora, cantant... Clar, a mi m'agradaria poder focalitzar i centrar-me en una cosa només, o tres, dos, no sé com, quatre coses, no sé. Però m'és molt complicat, perquè ara mateix és molt difícil viure de la música i tots els artistes amb els que em relaciono també estem en aquest volum de feina com... Per a poder tindre una economia estable hem de dedicar-nos a molts projectes i perquè no, uno no dona per a tot, no? Entonces, clar, a l'hora de trobar dates, a l'hora de això, com de focalitzar i abocar tota l'energia i tot el flux cap a un lloc, és molt difícil. Però la intenció, òbviament, és rodar el projecte, fer un bon directe i compartir aquestes cançons amb la gent. M'encantaria i tinc moltes ganes, sí.
Hi ha algun tema que diguis aquest m'agradaria explicar-lo bé en calma? El dic perquè seria la sortida del reportatge.
Sí, Solar és un tema que fa una miqueta d'homenatge a les coses que deixem anar, que ens estimem molt, però que per una cosa o l'altra no podem seguir mantenint-les prop de nosaltres, no? I les hem de deixar anar. I és com una abraçada a eixe dol o a eixe pesar que suposa deixar anar les coses que estimem. I com un cant d'esperança també, a vegades hem de dir que no, deixar-ho anar i això ens farà florir el jardí millor, ens farà que tinguem més flors al nostre jardí.
Doncs així acabem, Sandra, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies a tu, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Acabem d'escoltar Solar amb la Sandra Montfort des d'aquesta novetat que us hem presentat, Niño Reptil Ángel.
I Catmans, l'estiu del Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
D'aquesta manera arribem gairebé a les 7 del matí. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Amb l'ampolla mig plena serà la sardana de Xavier Capdevila, que ens portarà fins als senyals horaris a la interpretació als Lluïsos de Taradell.
Us hi hem acompanyat amb Dani Rodríguez, Esther Plana i Quim Rutllant. Tornem demà a partir de les 6 del matí amb més cultura popular i més música folk i de cobla.
Escolta l'estiu a Catalunya Ràdio. Ens tens a tocar.
No sé com t'ho fas.
L'L5 creix amb la nova estació Ernest Lluch. Una estació situada entre les parades de Coll Blanc i Pubilla Cases que connecta amb les tres línies del trambaix amb un clar objectiu. Seguir avançant pel camí sostenible. Nova estació Ernest Lluch. Per a un país més sostenible i més connectat. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, un restaurant caníbal a Berlín obre dissabte i diumenge d'11 a 12 del migdia.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa, però alimenta. M'explico, no?
Si mengessis un home o una dona, tindria gust de porc, perquè l'actitud dels humans porqueja molt.
Tot el que es menja al restaurant caníbal no és atrezzo, és de carn i ossos.
Dissabte i diumenge d'11 a 12 del migdia, un restaurant caníbal a Berlín.
Aquest estiu us servim els millors plats que hem cuinat durant la temporada.
Amb Paula Molés Martí, a Catalunya Ràdio.
Escolta l'estiu a Catalunya Ràdio. Ens tens a tocar.
No!